Aquesta setmana he llegit papers sobre literatura. El recull de crítiques, ressenyes, breus i opuscles, molt d'ells inèdits o poc coneguts de Gabriel Ferrater, que acaba de compilar el poeta i editor Jordi Cornudella per Can 62. Després d'haver publicat el curs de literatura catalana contemporània a la mateixa editorial, ara ja podem afirmar que els lectors podran començar a tenir una visió global de l'obra assagística d'un poeta que, com recorda el mateix Cornudella, mai no va parlar de si mateix com a crític literari ni com a historiador de la literatura. Ni punyetera falta que fa, afegeixo jo, perquè només cal llegir poques línies d'aquests papers per veure com Ferrater és un dels millors lectors de la literatura catalana i mundial que et puguis imaginar. Aquest volum pot ser una traïció a l'autor, però és un element indispensable pels ferreterians del país i per qualsevol persona interessada en el nostre patrimoni literari. Cornudella ha fet un esforç d'edició titànic, perquè aquí, a banda de teca coneguda, hi trobareu també cartes privades i fins i tot transcripcions de converses radiofòniques, un reguitzell de textos que l'editor sempre deixa ben referenciats pel que fa a l'origen i el context de publicació. Avui voldria fer-vos un tast d'aquest volum gegantí que recomano no cruspir-se en presses, sinó més aviat dedicar-li dècades, perquè aquest, faltaria més, és un llibre de moltíssims llibres. Aquesta setmana he llegit Papers sobre literatura, de Gabriel Ferrater, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el poeta Jaume C. Pons a l'Horda i la crítica i cònsul de Ferrater, Marina Porres. Soc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'Ona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Sir James.
Ué!
Marina, què tal?
Bon dia, què tal?
Jordi Cornudella.
Què tal, com estem?
Avui som dos refredats i una crítica literària amb nen incorporat. Per tant, i parlant de Gabriel Ferrater, per
sí,
tant, això promet molt. Jordi, primer felicitats, perquè això és una pancada, és una animalada. No sé com te'n surts.
Suposo és una feina d'anys.
Ho expliques una mica al pròleg, però a mi m'agradaria que primer ens aclarim i ens expliquessis, sé que és llarg perquè en Ferrater tot costa, què hi ha en aquest volum, perquè hi ha coses que ja eren conegudes i coses que s'hi han afegit a posteriori.
Sí, la idea és quan Joan Ferrater, el germà d'en Gabriel, va començar a publicar pòstumament els papers dispersos, tot el que era la banda d'assaig ho va endreçar, diguem, en escrit sobre literatura, escrit sobre pintura i escrit sobre llenguatge. Aleshores, en el nucli inicial dels escrits sobre literatura va sortir un volumet l'any 79 o 62 que hi havia, diguem, una quarta part del que hi ha en aquest sobre literatura d'ara. En Joan va deixar fora una colla de coses perquè no les coneixia en aquell moment i perquè s'han trobat després, i unes altres coses per raons no sé ben bé quines deuen ser. Ara que ja han passat 40 anys d'ençà que en Joan va fer la seva feina, clar, havíem de tenir en compte tot el que ha sortit a posteriori, tot el que s'ha trobat, i a més també donar una visió de conjunt diferent de la que hi havia. Quan va començar a trobar altres coses, en Joan va començar a fabricar volums miscel·lanis, papers, cartes, paraules, o les cartes a l'Helena i residu de materials dispersos, i això s'havia de reendreçar. De manera que en aquests papers sobre literatura d'ara hi ha tot el contingut del sobre literatura de l'any 79, tota la part que correspon a això dels dos volums miscel·lanis d'en Joan Ferrater, més tot de textos sobre Ausias Marc que no s'havien publicat mai, un article llarg que ha aparegut també inèdit sobre Carné, que em sembla que és un article realment important, que és un article de 70 pàgines. Un article sobre la literatura catalana, que era un escrit per un diccionari que tampoc s'havia publicat mai, i a més al final el recull d'una cosa que era difícil de controlar, que són les ampliacions que va escriure Gabriel Ferrater en castellà per una història de la literatura universal traduïda de l'alemany, que treure-les del seu context, que és aquella història de la literatura, és una mica tramposa, si tu vols, però que en realitat tenim oportunitat de llegir què pensava Gabriel Ferrater de Shakespeare i de la literatura elisabetiana o del classicisme francès i d'altres coses que em sembla que té molt d'interès. Per tant, en realitat, de coses que els ferraterians no havíem tingut ocasió de llegir o almenys de llegir amb el detall amb què ho podem fer ara, hi ha una part important del llibre, jo crec que ben bé un 40%.
Què és el que ens falta encara de tenir? Ja sé que és molt el que tenim, però què ens falta?
No, de fet, no, falta relativament poc. És a dir, s'ha de tornar a editar els papers sobre lingüística, sobre llenguatge, amb ampliacions, que és on n'hi ha d'haver més, però aquí els papers dispersos que queden, que són alguns, són papers que se'ls ha de mirar un lingüista i fer una mica la feina, perquè són coses, diguem, molt tècniques, que segurament n'hi ha algunes que tenen interès, però altres que deuen ser coses... És a dir, que en realitat estaria molt bé, i jo fa molts anys que ho demano a crits, que algun lingüista volgués fer una tesi doctoral sobre l'obra lingüística de Gabriel Ferrater, hi ha una quantitat de material enorme per treballar-hi, i d'aquí en podria
doncs
sortir
crida,
després.
Fem la crida,
sí, jo la faria, i tant, segur. Després s'ha de fer el mateix, i això ja ho estic fent ara, i ha de sortir a final d'aquest any, amb la reedició dels papers sobre pintura. Ja han aparegut 4 papers que no eren a l'edició original de l'any 81, per tant, serà pràcticament el... no ben bé el mateix, però un llibre molt semblant al que havia fet en Joan Ferrater. I de l'àmbit de la literatura queden per fer 2 volums. Un que recollirà tots els escrits que Gabriel Ferrater va fer en castellà per una enciclopèdia de la literatura universal que volien publicar els editorials Salvat entre el 62 i el 65, que són els que van sortir en un volum preciós que es deia Escritores en tres llengües, però que en realitat n'hi ha el doble de material inèdit. I després un altre volum que recollirà tots els informes de lectura. Del volum de literatura en direm Diccionari d'Escritores i del volum d'informes de lectura en diré Lectures d'Ofici. Hi hauran recollits tots els informes que ja són més o menys coneguts en publicacions disperses, més una vintena més que els hem anat trobant en els últims temps.
I em sembla que això està... Avui, nois, fem, i senyora, fem un punt a part perquè això és gros. Marina, comencem, ja sé que aquí hi ha molts textos, però sí que és un volum per saber quines són les dèries, el cànon i la manera d'aproximar-se a la literatura d'en Ferrater. Si tu haguessis de resumir l'actitud de Ferrater com a crític, i ara parlarem, jo diria, del primer text que té el volum, perquè és un text que tu dius que és molt sucós en aquest sentit, com la resumiries? Ja sé que és una pregunta molt difícil.
Sí, bàsicament a mi, jo ho explico sempre, però crec que hi ha dues coses que són les que més em sorprenen dels papers sobre literatura de Ferrater, que és, una, la capacitat que té de formar-se el seu propi cànon, o sigui, que no és una cosa ni sistemàtica, ni volguda, ni pensada, però que ell té molt clar qui va per dalt, qui va per sota, com es configura tot, i llavors el que no havia vist mai és la capacitat per lligar la literatura i integrar-la com en un sistema cultural, polític, històric, o sigui, aquestes són les dues coses que quan jo vaig llegir aquests papers per primera vegada va ser el que em va impactar més i el que em va fer descobrir una cosa que tants anys després encara penso, no? Que és que jo no conec ningú que parli i que escrigui de literatura com des del lloc on t'ho fa Ferrater. Per tant, a mi em sembla un crític especialíssim i interessantíssim. I crec que aquí es veu molt bé una d'aquestes dues coses que he dit, que és aquesta idea de cànon. Que jo crec que aquí el Jordi Cornella ho ha endreçat perfectament, una cosa que no és gens fàcil d'endreçar, perquè és el que ens passava fins ara, és el que deia el Jordi, no hi ha gaire inèdits, però el problema és que tot estava com molt dispers en diferents volums, que a més estaven descatalogats, i que s'havia d'endreçar. Jo crec que aquí tens una endreça que qualsevol lector diu, què pensava Gabriel Ferrater sobre literatura catalana? Doncs està aquí endreçat.
A més, amb una voracitat de temes brutals, de Kafka, la Clos, després en parlarem perquè hi ha articles brutals.
Jo crec que sobre, per contestar-te la pregunta, i suposo que el Jordi estarà d'acord, és a dir, si parlem de Ferrater i la literatura catalana, jo et diria, home, ell tenia molt clarament una tríada que és Carné, Riba i Foix, són els seus 3 grans centres d'interès, i després per la prosa a mi em sembla molt, molt interessant l'interès que tenia per Pla, és una de les coses més brillants que trobo d'ell, però no es pot equiparar.
Abans que ens ho certifiqui el Jordi, jo afegiria també una característica que també entronca, crec que això que dius al pròleg, és que jo crec que ell no se sent crític perquè està fent literatura mentre escriu, no, Jaume?
És molt probable, perquè jo afegiria a el que heu dit vosaltres, que em sembla que teniu molt més coneixement de causa que jo, però a mi el que sempre m'ha fascinat d'en Gabriel Ferrater és una cosa, que és primer de tot, una persona que quan el llegeixes detecta la seva intel·ligència sobirana. Una intel·ligència que jo m'atreviria a afirmar en ocasions arriba a ser superdotada, fins i tot. Perquè té un ull clínic, que sí que és vera que na Marina parla d'aquesta visió panoràmica, però és una lectura que fa ell sempre, que no només de conjunt funciona molt bé, sinó que en les seves minúcies, amb allò que és singular de cada autor, de cada ploma, de cada país, de cada llibre...
En el text de Naví, per exemple, es veu claríssim.
Efectivament, això, no? Però també se veu amb els informes de lectura. Uh-huh. Jo me'n record que quan vaig comprar el volum a Quaderns Crema, aquesta edició, que ara és molt de difícil accés, jo al·lucinava perquè...
Difícil no, impossible, pràcticament, que la reditin, sisplau.
Exacte.
Que ja toca.
Bé, vull dir, si, bueno, no, si ell parla, si ell parla
no,
d'això...
No, perquè si ara s'està fent les edicions noves i es tradueix.
Sí, és broma, home.
Jo estic molt content perquè ara podran llegir aquestes
lectures.
Jo el que vull
és que reditin el carnet. Jo vull que reditin la poesia de carnet.
Això.
Que ja toca.
Arribarà.
Aquestes lectures d'ofici, per exemple, te conviden a llegir i a rellegir obres que o bé les havies mirat o bé ni tan sols sabies que existien, però que te les fan mirar des d'una mirada brutal i superintel·ligent. I en aquest sentit he de dir que moltes vegades les coses que ell diu jo no les he arribat a detectar, però és igual, perquè és estimulant, perquè en Gabriel Ferrater sempre és estimulant. I per això crec que és tan important, perquè no ets la mirada d'un crític només, ets la mirada d'un creador. D'un creador que, a més, integra tot això a un nivell nacional, però també a un nivell personal. Vincula totes aquestes branques amb una cosmovisió i amb un sistema propi, que enllaça amb la seva poesia, que enllaça amb el seu sistema moral, que enllaça amb la seva vida i que enllaça amb aquest itinerari de periple vital que va tenir. I per això en Gabriel Ferrater continua sent tan estimulant i per això que s'hagin publicat aquests papers sobre literatura és una feinada monumental, Jordi, que s'afegeix a la recuperació que estàs fent des d'altres endreçaments que d'Anna Marina, d'en Josep Pla, però també d'en Foix, d'en Salvat, i això és una cosa fantàstica, perquè aquest caos que teníem ara, a poc se va recol·locant.
Per exemplificar-ho, tu parles, Jordi, d'aquest Madame Samer, d'aquest primer text que poses, i jo crec que perquè els oients entenguin una mica de què estem parlant, a mi m'ha cridat molt l'atenció un fragment inicial on Ferrater ja hi posa aquest toc màgic que dèiem, quan diu, està parlant de la diferència entre poesia i prosa, que és una de les obsessions d'en Ferrater, diu, la poesia és, si se quiere, la culminación de una cultura, pero las montañas no descansan en sus cumbres. Y Valéry evocó el fantasma de la vieja cultura occitana, muertas de su poesía, muerta de haber sido solo poesía. La cultura catalana medieval nació cuando Arnau de Vilanova y Ramón Llull, hombres de acción, descubrieron la prosa, es decir, la posibilidad de que el lenguaje organice la acción y la provea de sentido. La cultura castellana nació cuando el rey Alfonso cerró sus oídos a las músicas galaicas para atender al prosaico saber de musulmanes y judíos. És que és realment sí, genial perquè gira completament el focus.
És
no?
molt brillant, sí, realment molt brillant. I el pensament em sembla que és, vaja, a mi em sembla inatacable.
Després la Marina ens dirà si tenia alguna cosa personal contra els poetes. Que no pot ser perquè ell n'era un i de gegant. No. Però...
Aquí hi ha una cosa amagada, diguem, que té molta gràcia, i és que no ho diu, però Gabriel Ferrater, el contingut de la conferència de Valéry, que és una conferència de l'any 25 a Barcelona, que evidentment Ferrater no hi era, però tenia 3 anys, per tant no va anar pas a sentir Valéry, el treu d'un article de Josep Pla a la revista de Catalunya de l'any 27, que parla en realitat d'altres coses, eh? I és a través de Pla que li arriba. Ferrater tenia una cosa que és tremendament envejable, però que sense aquesta qualitat em sembla que no s'explicaria la seva obra, que és aquesta capacitat de llegir una cosa i ja la tenia adquirida per sempre, no li calia ni conservar el llibre, ho tenia al cap i no se li esborrava i ho recordava amb precisió a sobre. I a més, des de ben aviat, aquesta cosa la llegia en francès, la llegia en anglès, la llegia en italià, la llegia en alemany, la llegia en la llengua que fos. De manera que això em sembla que és el fonament d'una de les coses que ho deia molt ben dit, em sembla, la Marina abans, que és de les coses que són més vistents de la seva aproximació com a lector a la literatura catalana, que és que no llegeix la literatura catalana amb els ulls amb què la solem llegir, que és els ulls d'aquest ve després d'aquell altre i aquest és de Vic i l'altre és de Reus i l'altre és de no sé on, sinó que llegeix amb ulls de lector de la literatura universal. I quan llegeix Víctor Català i li ressona Ibsen o li ressona Strindberg o li ressona qualsevol altra cosa i sempre posa la literatura catalana en diàleg amb la resta de literatures universals. Que això també vol dir que una part de la, diguem, operació que fa Ferrater consisteix en rescatar Riba de les mans dels ribians, rescatar Carner de les mans dels carnerians i presentar-nos a nosaltres, els lectors de després, uns Ribes i uns Carners, i no diguem un Foix, que tenen valor per ells mateixos i que tenen valor en el context de la literatura universal, no solament en el context estrictament local. I em sembla que aquest és un dels seus, una de les seves grans virtuts, que naturalment s'ha de tenir les qualitats que tenia ell per poder-ho fer, això no està a l'abast de tothom.
Sí, però hi ha una... Parlem de Carner ja i parlem d'aquesta tria de poetes, perquè clar, els carnerians, és el que tu deies, els deixebles dels grans poetes poden arribar a ser molt ploms. Especialment els carnerians i els ribians i els fuixans falsos són molt pesats.
I els ferreterians.
I els ferreterians. I tant. Però clar, quan parla de Carner, sembla que estigui llegint un crític americà. Per exemple, està parlant, em sembla que a les notes sobre la poesia de Josep Carner diu: la poesia es ante todo fantasía y significa un aumento de la libertad y la diversidad de la vida. Es la concepción tradicional por lo demás y fueron los simbolistas los inventores de la imagen del poeta como ingeniero de sombrías minas. Podemos suponer que a Carner le interesaría poco la poesía destinada a fijar la cifra ideal de su persona, porque no le interesa verse reducido a una cifra. La poesía es un instrumento de humanización de la vida, de fluidificación e ironización de sus racionalizaciones, una empresa de escepticismo, ¿no? Hostia, es una capacidad de análisis brutal, ¿no?
Sí, a més a més, tens tota la raó, que això es veu que ell està fent un gest de crític americà.
Oi que sí, vaja.
No està fent un gest de crític.
No sé si estareu d'acord. I quan sentia això pensava, cony,
completament.
És un home normal.
Sí, exacte.
Clar, jo crec que per això realment és tan impactant per la gent que estudiem literatura, no? A trobar-se en Ferreter, o almenys és el que a mi em va passar, que és que, quan deia abans que ell escriu i pensa des d'un lloc radicalment diferent, és això que comentava el Jordi. Amb filologia catalana, clar, de vegades estàs molt acostumat a tot de professors o de crítics que s'expliquen posant-ho tot en calaixets molt impermeables els uns dels altres, i de dir, val, doncs si estudiem la Renaixença hi ha totes aquestes eines que hi ha en aquest calaix, i jo, acostumada, diguéssim, a mirar-m'ho des d'aquí, amb la Renaixença mateix, quan llegeixes el seu article, no?, del Resurgimiento, penses, és que realment és com si m'estiguessin parlant d'una altra cosa. Però perquè el focus no és anem a explicar la literatura catalana, no? Sempre el gest és anem a explicar la literatura catalana en relació a la literatura universal. I això, que sembla una cosa tan òbvia, no ho és gens quan es posa en funcionament en aquests textos, perquè és el que comentava el Jordi, no és el mateix parlar de Víctor Català podent fer les relacions, doncs això, amb Ibsen o sabent... També hi ha una cosa que és aquesta capacitat tremenda que tenia ell de fer-se la cronologia al cap, no? De dir
el que deies de tenir, sembla que tingui la biblioteca mundial al cap.
De dir què ve abans, què ve després, mentre Víctor Català estava escrivint aquí, a Alemanya es parlava... I és com... És molt fàcil de dir, però és que és molt difícil de trobar.
Ara llegeixo un fragment de Foix per fer-vos venir salivera i ara parlem d'aquesta tria de poetes, no? Diu: l'argument essencial de l'obra de Foix, en efecte, és la descripció d'una crisi de personalitat. A més, m'encanta quan coqueteja, perquè Ferreter...
Constantment.
O més precisament, d'una crisi de la idea de personalitat. Les construccions de filosofia de la història no són pas el meu ofici, però em penso que es veu prou clar, a més és que diu, no és el meu, això, però...
Però es manaré la plana a tots els teòrics.
Ara us la fotré. Diu: però em penso que es veu prou clar que al llarg d'uns quants segles, que en l'ordre literari culminen en la poesia romàntica i en la novel·la del XIX, es van a construint i enriquint la noció que una persona és un caràcter, en cursiva, un teixit únic de trets irrenunciables definit sense revocació a través de la peripècia biogràfica. Ojo la frase,
molt...
A partir d'aquesta idea de caràcter que l'egoisme estilístic, la creació per cada escriptor d'una forma pròpia, íntima i justament característica, es fa un imperatiu estètic. Doncs bé, l'experiència de Foix es tradueix, no potser encara en una afirmació plena de la nul·litat del caràcter, però en tot cas en una mena de dubte metòdic.
Pam!
Bueno, i a més, hi ha una cosa que és criticadíssima sempre i que ell ho fa molt bé i que s'hi barallaria molt ara, que és aquesta capacitat no només de mirar cap a fora, o sigui, allò, literatura universal i tot el context, història política i tal, sinó que la manera com barreja la biografia dels escriptors amb la manera com els pensa...
Això es veu un fragment de Kafka, ara, això... ara te'l buscaré, però bueno, el deus recordar, com que Kafka parla del seu pare... Sí,
i és com de dir, tota aquesta cosa que ara està prohibit dir a la universitat que la vida i l'obra estan lligades i que tot això, saps? O sigui, tot aquest discurs...
Tan malament com, estem, sí.
Com, sí, t'ho juro, pedant academicista com de dir, no, no, s'ha de separar... La... I Ferreter ho fa d'una manera que és com que està molt ben vist, perquè agafa realment els trets de la biografia de qualsevol que estigui parlant que li serveixen, a més, per parlar de l'obra, és a dir, no per fer volar coloms cap al lloc, sinó per parlar de l'obra, i ho integra d'una manera que penses que ben jugat sempre. Si amb això de Foix es veu molt bé, perquè a més es veu, i hi ha una cosa que això sí que és de coqueteig, però oh, tot
és
ell
que és
coquetet.
És que és molt coquet, és molt coquet. Ara, tothom coquetegeix
així, saps? Però qui li interessa es veu molt ràpid. És a dir, la vida de Foix li interessava molt. És a dir, que es veu molt, molt bé, o sigui, com Maragall, per exemple, que hi ha aquesta cosa de perdonar-li la vida en la biografia, diguéssim, com de Pijo de Sant Gervasi, sí, sí. Som-hi. En canvi, Foix el troba un personatge com humanament, no sé si dir-ne així, però interessant. I això es nota molt que li enriqueix molt la lectura. I peeked in to
say good night. De la sobirana intel·ligència d'en Gabriel Ferreter a la sobirana intel·ligència d'en Martí Domínguez. Vos faig aquest salt per recomanar-vos Del Natural, el darrer volum del polifacètic autor total valencià, que en aquest cas fa una història de la natura en la pintura. La veritat és que m'encanta la mirada pictòrica d'en Martí Domínguez i la seva prosa, que a vegades és prustiana fins i tot, i ha aconseguit redimensionar un artista clau com Manuel Boix, i ara, després d'haver aconseguit el tercer premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic, mos regala una preciosa panoràmica de tots aquells quadres que han estat impregnats de verdor i de món en una meravellosa publicació a Edició 62. Trobareu Del Natural de Martí Domínguez, evidentment, a les llibreries Ona.
Aquesta setmana us vull recomanar un volum que forma part de la mateixa col·lecció que aquests papers sobre literatura que recomanem. És un títol de Foix que es titula Cap mà no em diu adéu, i és la poesia i altres papers de Foix recollits entre els anys 1918 i 1936. Per tant, són els papers de Foix d'abans de la Guerra Civil, i el que fa aquest volum és que vol posar-nos als ulls d'un lector català dels anys 20 i 30 per veure de quina manera, com farà Ferreter dècades més tard, Foix sabia lligar la seva escriptura amb la història i la cultura del país.
Això que dius de la vida, per exemple, en un fragment que jo he vist en l'estudi de Kafka, que és realment genial, diu, des dels seus primers anys, doncs, el nen excessivament sensible, que era Franz Kafka, es va trobar exhortat a menysprear i ignorar la gran majoria de la gent que el voltava, a considerar-se pertanyent a una certa minoria, però no donar-hi cap valor, i a destinar-se a ingressar dins una altra minoria, molt més petita encara, i per la qual era menyspreat. I tot això per prescripció del seu pare, que de fet pertanyia a la majoria que calia menysprear, que menyspreava igualment la primera minoria a la qual es resignava pertànyer, i que quasi ni parlava la llengua de la segona minoria dins la qual calia ingressar. És que és pura poesia, això.
A mi aquest tros em sembla realment meravellós. És fabulós. És fabulós perquè ara t'ho has llegit la part final, diguem, eh? Sí, sí. Però si ho llegeixes des del començament, vull dir que aquí les minories, les majories, no sabem qui són, però si llegeixes el text sencer ho saps perfectament. T'està parlant dels jueus, t'està parlant dels txecs, t'està parlant dels alemanys, etc. La capacitat de fer una radiografia sociològica de la ciutat de Praga fa 120 anys, d'explicar-te exactament com era i sense fer volar cap colom, i que a més això serveixi, perquè realment serveix, per explicar la literatura de Kafka, jo ho trobo prodigiós. No sé d'on de collons ho va treure. Aquest senyor no havia viscut a Praga 100 anys enrere. Per tant, capacitat d'estar informat i de saber lligar les informacions.
I una altra cosa molt, molt poc de moda que sempre fa en aquest sentit amb això és lligar els escriptors amb la seva família. Sí, clar, és una cosa com freudiana, però que realment entén que per explicar un escriptor no només és de dir anem a mirar-nos el país on va viure i les circumstàncies, les condicions, sinó de dir qui eren els seus pares i quins traumes podem rascar aquí.
Aquest llibre, Jaume, no és només molt útil per escriptors, sinó també per poetes. Perquè, clar, a part de la canònica, que és una canònica que ja ha quedat, aquesta tríada de la qual hem parlat, ha quedat com a... Després hi ha altres membres als quals menys preia, el pobre López Picol, deixa'm...
De volta i mitja l'enterra.
Però sí que és cert que, per exemple, l'anàlisi de Naví, a l'hora de ser un poeta, jo crec que és un text que se l'hauria llegit tothom.
Sí. També li falta una mica de mística, perquè en Ferreter era un antimístic absolut. Sí, això també s'ha d'afegir. I se nota molt que fa una crítica marxista, perquè tot el component bíblic de paràbola, això ho deixa una miqueta per damunt, no? Com si fos una minúcia. I això dintre del Naví és un fet molt important, també. No és només un retrat d'un poble i a tota aquesta qüestió. Per tant, sí que és vera que la minuciositat que té amb aquestes elaboracions ens fan redimensionar aquests textos en tota la seva força i rellegir-los amb una llum nova, que és el que ha de fer un crític, i en Ferreter amb això excel·lia. També és vera que en Gabriel Ferreter era molt reaci segons quines formes més experimentals. I això també se veu, no només en la seva obra poètica, que és una obra amarada sobretot de referents estrangers, tot s'ha de dir, hi ha simbolistes, hi ha Baudelaire, hi ha Robert Lowell, per exemple, però al mateix temps era una persona en Ferreter molt poc permeable en les avantguardes. Una cosa que sempre han comentat en Núria Perpinyà és que curiosament va viure en una època de transformació social i que això no queda gaire reflectit, podem dir que superficialment. I les avantguardes, en canvi, va tenir una relació molt curiosa amb elles. Tot i això, és molt interessant perquè funda una nova tradició poètica en Ferreter a casa nostra. I per això parlàvem abans i fèiem broma dels ferreterians, però el seu exemple ha estat tan important que ha estat fundacional i no se pot entendre l'obra d'en Ferreter sense aquest sentit. I a més diré que no només pel tema d'intimitat i de les coses de la vida en el dia a dia, sinó també per la seva minuciositat a tocar altres referències. Per exemple, no se parla gaire d'en Àngel Terron com a hereu d'en Ferreter, però en Terron comença a escriure després de llegir en Ferreter. Però clar, ell ho fa com a catedràtic de química inorgànica, però un catedràtic de química inorgànica que quan llegeix Teoria dels cossos no llegeix un llibre amatori, llegeix un llibre fonamentat en qualcunes de les teories matemàtiques més importants. Per això se diu Teoria dels cossos.
Sí, abans la Marina parlava de que això no ha entrat a la universitat. Jordi, és perquè els Moles i els Castellets de Torns ho van impedir o perquè simplement també Ferreter no se'n va preocupar molt o perquè no teníem materials com els que tenim ara que estiguin disponibles o per tot una mica?
Bueno, hauríem de veure fins a quin punt hi ha entrat o no hi ha entrat. Hi ha una cosa que és una paradoxa, diguem, i és que si un sentit té la feina, diguem-ne, crítica de Gabriel Ferreter, és una vocació clarament antiacadèmica, em sembla. De manera que, des del punt de vista de l'acadèmia, és difícilment assimilable. Però l'acadèmia, com el capitalisme, ho assimila tot. I ara, doctrina ferreteriana se'n deixa anar molta a les aules universitàries, segur. El que passa, per exemple, aquesta cosa que és la reivindicació de Carné per un cantó. Riba ja estava bastant instal·lat, tot i que en el moment que Ferreter fa la reivindicació forta era el moment de la gran empenta però espriuana i antirribiana, per tant, també arriba, també el va rescatar. Però el rescat de Carné i, sobretot, la instal·lació de Foix a dalt de tot del cànon, això és una cosa que sense Ferreter no la tindríem. Vull dir que ha marcat molt clarament, i això a les universitats em sembla que ara és així, aquest cànon, diguem-ne, ferreterià, és el cànon vigent també, amb tants matisos com vulguis. Però en Jaume parlava d'això del Naví. Ferreter fa l'exercici de fer una lectura de Naví oblidant que és, ho diu el subtítol de la primera edició de Naví, és un poema bíblic. Diu això, diu Naví, poema bíblic. I d'això em prescindeix. Aquí hi ha un gest que explica també una part de l'actitud intel·lectual de Ferreter, que em sembla, jo la lligo amb el que dèieu vosaltres abans de la coqueteria, és diguem el revers de la coqueteria, que és el que ell en deia les ganes de fotre la meitat del personal. És a dir, sí. És, aquí sóc i ara us explicaré com se fa això. És allò que deia ell, no, jo m'he posat a fer versos perquè l'Espriu no en sabia i així algú que li ensenyaré jo com se fan els versos. Aquesta mica de xuleria que la deixa anar de tant en tant. En el cas de Naví la veig molt clara. És evident que Ferreter sabia que per Carné, i no solament per Carné, per qualsevol lector que vulgui llegir sensatament Naví, no pots llegir Naví prescindint del fet que és una obra bíblica i que té un component de, diguem, religiós, és evident. Però com que a ell el que li interessa és acabar posant, que és el que fa en l'últim paràgraf del pròleg de Naví, i abans en el paper inèdit aquest de 70 pàgines, mm-hmm. d'on surt el pròleg de Naví, és acabar posant carner en el conjunt de grans poetes internacionals del seu temps i dir, bueno, aquest senyor està a l'altura dels altres sí. poetes contemporanis que les grans tradicions reconeixen, la maniobra li va molt bé de fer-la així i de passar d'aconseguir que mossèn Tutusaus, o no sé com se deia, escrivís indignadíssim a Serra d'Or, que s'han cregut de dir que com si Carné no fos catòlic. Bueno, això segur que va riure molt Ferrater, mira, ho he aconseguit, sí. que s'emprenyin els catòlics.
Abans hem parlat d'una altra restauració que heu fet a Can 62, que és la de Josep Pla. És dels primers reivindicadors de Pla?
Jo crec que és el primer.
En un moment que Pla era mal considerat, fins i tot.
Jo crec que és de la generació seva, diguem, sí que hi havia contemporanis de Pla que l'havien llegit tota la vida, però jo crec que ell és el primer. A més, té una cosa que és, això en el curs sobre literatura catalana es veu, el dia de Sant Jordi de l'any 66 era dissabte, el llibre, el Quadern Gris, es distribueix per Sant Jordi aquell any, per tant el dissabte arriba a les llibreries, dilluns ell fa una classe i els explica el Quadern Gris, ha llegit el Quadern Gris, o sigui, es va passar tota la tarda de dissabte i tot el diumenge llegint el Quadern Gris. I no solament havia llegit el Quadern Gris, sinó que havia entès perfectament el Quadern Gris, havia dit una cosa que els crítics van trigar 30 anys a tornar a dir, que és que allò no era un diari de joventut, perquè ningú fa un diari de joventut tan bo quan és molt jove, vull dir que és una cosa reelaborada posteriori.
I de 800
pàgines, clar. Relaborada posterior, i que a més allà Pla havia fet l'operació de coses que havia tret del seu dietari, les havia convertit en contes als anys 20, ara les restituïa reescrites a dintre el dietari, diguem, en el context que havien tingut en el seu origen, i que això feia que aquelles mateixes històries tinguessin com un aire nou i guanyessin. Hosti, això també van trigar 20 anys a donar-se'n als altres, i ell ho va veure el primer dia. No? Mm-hmm. Per què? Perquè tenia Pla al cap, perquè l'havia llegit quan era jovenet i l'havia tornat a llegir de més gran, perquè a la biblioteca del pare hi havia els primers llibres de Pla i són llibres que ell feia servir per, com a primeres lectures quan tenia 10 o 12 anys.
A banda d'editors a la taula tenim poetes. L'obra crítica, Jaume, creus que explica també la manera com ell escriu poesia?
Sí, perquè és un autorretrat. És un autorretrat de sa manera de llegir que no deixa de ser el primer moviment primordial abans de posar-se a escriure. I per tant, l'escriptura desemboca d'aquestes lectures profundes que fa. Ara bé, se nota, per exemple, que els models de Carné, de Riba i de Foix no li serveixen a ell per explicar el que vol explicar. Ell necessita poetitzar, com ha explicat abans, aquestes fantasies de la vida quotidiana a través d'un doi que és els versos, que són els versos, no? I clar, han de veure les seves obres més significatives, per exemple, el poema In Memoriam, que podria haver estat una novel·la perfectament, podria haver estat un text en prosa, però ell conscientment fa un exercici de poetitzar coses que no se consideraven poesia. Per tant, és vera que ell fa un exercici d'agafar aquesta realitat poètica que a partir del romanticisme i dels simbolistes s'havia convertit en una cosa allunyada de la personalitat per ser un fet relacionat amb els déus, amb lo inexpressable, amb aquesta demiúrgica absolutament allunyada del dia a dia, i en Ferrater diu no, torna'm-la a costar cap a les vivències quotidianes. I això és un gest que també se connecta amb el moviment de reivindicació poètica dintre de la vida cívica d'aquella època. Perquè quan Vinyoli diu que entre viure i escriure hi ha una bella possibilitat que es viure poèticament, s'acosta en aquest gest ferreterià. I per tant, hi ha una necessitat expressiva nova a través dels versos. I per això el seu model encara funciona. I és un model actualment instauradíssim i vàlid.
Per això t'ho deia abans, fèiem una mica de conya amb els ferreterians. El problema de l'escola i de la continuïtat històrica de la literatura catalana és una cosa molt present en Ferreter. Ell té deixebles al seu torn? No és una figura tan potent que creus que al final ho eclipsa?
No, ell va tenir deixebles. De fet, abans ho ha dit molt bé en Jaume, sense Ferreter el curs de la poesia catalana posterior hauria estat diferent. I Ferreter té aquesta cosa que és un poeta imprescindible en el sentit literal, dir que no se'n pot prescindir. Vull dir que és un poeta que, com que el tens a la teva tradició, t'obliga a posicionar-te davant d'ell, t'obliga a acceptar la seva herència o a rebutjar-la, però a rebutjar-la explícitament no pots fer veure que no hi és. És un puntal de la tradició que té un pes enorme. Ell va tenir deixebles directes, però una cosa és que tingués deixebles directes i l'altra cosa és que tingués cap interès a tenir deixebles. Em sembla que no el tenia. És a dir, que Gabriel Ferrater, que no havia escrit mai, que sapiguem, un sonet, recomanava en el Narcís Comadira quan era jovenet, fer sonets, tu el que has de fer és fer sonets. Li estava donant un consell que ell mateix no s'havia aplicat a si mateix, per tant, bé.
Un consell més aviat de Foix, no?
Sí, sí.
El que li va dir Foix al Brossa, no?
Sí, sí, exacte, sí, sí.
Però després tenim altra gent com en Jaume Creus, que explica que va ser en Ferrater a les classes, que li va descobrir en Pavese, i li va dir, mira, coneixent-te, en Pavese t'agradarà, però vine un dia a casa, perquè jo no deixo llibres en els meus alumnes, però pots venir a casa i pots llegir i te mostré un autor italià que t'agradarà encara més.
O sigui, el va fer italianòfil en Ferrater?
Sí, ah, jo explico. I no només, el va fer Pasolinià. En Creus diu que a través d'en Ferrater li va dir, sé que t'agrada Pavese, però crec que en Pasolini t'agradarà més. I clar, en Creus sabia que en Pasolini era director de cine. Sabia que havia escrit coses, però no s'imaginava que com a autor italià li agradaria tant. I a partir d'aquí vas veient les coses que va sembrant amb Jaume Vallcorba, amb Neulet, amb en Cassany, amb tots aquests que varen passar per les seves classes i per una banda o l'altra fa o no en aquesta frase que diu en Palacios en relació amb en Fuster quan diu que el mestre no és aquell que t'obliga a ser el seu deixeble, sinó que t'ajuda a ser qui ets. I per tant això va ser en Ferrater, un bon mestre que va fer que tothom trobés una miqueta el seu camí.
Doncs nosaltres recomanem molt aquests papers sobre literatura, t'agraïm molt l'esforç. Em sembla que estàs exhumant més coses, oi? No sé si es poden dir, Jordi.
Exhumant.
Segregant.
Sí, exhumant, segregant, desenterrant.
Sí, no. És un no parar. Aniran venint.
Una cosa només sobre això del llegir, escriure, viure i escriure, que jo crec que hi ha una cosa que el Jordi diu sempre molt bé, que és que Ferrater, abans que cap altra cosa, era un lector.
I tant.
Llavors, jo crec que aquest llibre serveix moltíssim per entendre això i tots els papers de literatura, i que era un lector realment com tan interessat en la lectura durant tota la seva vida, que escriure és una conseqüència d'aquestes lectures i de veure per on es pot colar ell l'escletxa per trobar un lloc com per dir les coses, però molt conscient que forma part d'aquesta baula, que jo crec que això és com molt important i alhora molt bonic.
Sí, a més té una habilitat que no té tothom, ni molt menys, que és no solament la capacitat de fer de la lectura el centre de la seva vida i, per tant, disfrutar molt de la lectura, sinó saber-ho comunicar. Quan t'explica un llibre, hòstia, et foten venir unes ganes de llegir el llibre. Vull dir que un dels problemes d'aquest llibre és que parla de molts llibres
i tens ganes
de llegir-los tots.
Dona molta feina, però realment hi ha paràgrafs d'una intel·ligència i d'un estil que per això els he llegit. Aquell paràgraf de Kafka és una cosa que dius, hòstia, d'on sortia aquest paio en aquell moment. Jordi, moltes gràcies per la feina.
Vosaltres.
Jaume i Marina, fins aviat.
Ué! Ara.